au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation.
Hola, Malcolm.
Què tal?
Hola, Santi Jiménez, bon dia.
Hola, què tal?
M'han dit que has arribat abans, Malcolm, només per tastar els embotits Bundó.
Mira, el Bundó favorit de la meva vida, o sigui, el Bundó que jo estimo de veritat és els embotits Bundó.
Mira, el tio que arriba sempre amb el ganxo, que jo, que hi ha hagut dies que hem començat a fer la secció i l'hem vist entrar corrents per la, pel passadís, el trote cochinero. I avui ha sentit que hi havia, embotits i estava aquí, no havia obert la ràdio que ja hi era aquí.
Bé, qui és l'execrable avui,
va? Gotcha, tio,
mira, jo, em vas fer un spoiler ahir, Santi, que no sé si és veritat o no, que avui descobriríem d'on ve l'expressió de...
Mirando pa Cuenca.
Mirando pa Cuenca.
Pues sí, 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 avui...
Sempre aprenent coses.
Ja sí. A veure, nosaltres avui el que volíem... Nosaltres, ja, això ens ho han dit moltes vegades des de les xarxes socials, a part de cagar-nos en tota la nostra família i parentela, tots els de Kobe Bryant i tots aquests, fent dititos, que fem molt poques dones. I aleshores, i és veritat, sí, hi ha molt poques dones que estiguin execrables, perquè busquem, perquè realment al llarg de la història el masclisme, si ara és imparant, abans era molt més, no, encara? I tot aquest rotllo que us estic fotent és per explicar de qui parlarem avui. El nostre intent de fer dones, buscant dones com bojos, que és una constant de la nostra vida,
va anar... Sí, fam, sí.
Vam anar a mirar a Juana la Loca. Perquè, clar, dèiem, amb aquest nom res podia sortir malament, no? Saps, quan van començar a investigar la seva trista vida, van veure que la pobra Juana realment, potser sí que no tocava quarts ni hores, però en realitat era una víctima i la seva vida tampoc tenia res d'execrable. Així que, sentint-ho molt o no, vam decidir que li dedicaríem l'execrable al penques del seu marit, conegut com a Felipe el Hermoso. Un tio masclista, corrupte, xuleta, conspiranoic, que va viure envoltat de personatges malignes que deixa'ls anar, com per exemple el cardenal Cisneros o el seu propi sogre, Ferran el Catòlic. Un noble, Felip aquest d'El Hermoso, que va ser l'introductor de la casa dels Habsburg a Espanya, conegut popularment com Los Austrias, que això és molt d'Espanya, que diuen... Com se llama? Habsburg, no? Les llamarem Los Austrias, i no els hi van posar...
Difícil.
Los Giris. Los Giris. Un home, i a més que té això que tant ens agrada, que és una mort molt misteriosa, i que per culpa seva, tots els nens, després de jugar, s'han vist impedit de prendre una beguda refrescant, perquè no et passi com a Felipe Hermoso, i que es va morir després de prendre's un got d'aigua, després de jugar a tenis. I a més, veurem que no era tan guapo com deien, i que si la seva dona va passar la posada...
Que diuen, que, bueno, pel nom,
clar.
Això de l'Hermoso. He buscat alguna...
Molt bé,
alguna,
Sherlock.
He buscat alguna... Ara estava buscant aquí alguna imatge de quadres i tal.
També explicarem ara per què li van dir l'Hermoso. Va passar la posteritat amb el mal nom de la Loca, la seva dona, va ser en gran part per la mala vida que ell li va donar. O sigui que anem a pentinar el duc de Borgonya, Brabante, Limburg i Luxemburg, comte de Flandes, Habsburg, Henao, Holanda i Zelanda, Tirol i Artois... Sigue comiendo, senyor d'Anvers i de Malines i rei de Castella. És a dir, Felipe el Hermoso.
Felipito, Felipito. Felipito, Felipito. Felipito, Felipito. Felipito, Tacatún.
Tacatún?
Tacatún.
No sabeu què és.
Què és això, perdona?
Els més joves no sabeu.
Sabeu què és això?
Aquí és que aquí donem entrada a un mite de la música i la comèdia com Joe Rigoli.
Ahà.
Ves que no haguem fet el personatge avui només per posar aquesta cançó de Felipito Tacatún, eh? Pels que no sabia qui era aquest personatge,
qui?
Rigoli,
ah,
direm que era un
cantant.
Un còmic argentí instal·lat a Espanya als 70, famós per pel·lícules mítiques com Solo en la Tierra se puede ser extraterrestre.
És un títol meravellós.
El desastrólogo o Cuidado con las colas.
És molt intens, aquest de Solo en la Tierra se puede ser extraterrestre.
Ah, és veritat.
Té tota la raó.
Tota la raó. Ara diré que Rigoli,
pensar,
Rigoli té un execrable, eh? Té un execrable també, que potser
home,
un dia el farem.
Sí, no sé com vulgueu.
Amb aquests referents que nosaltres veiem de nens, com Joel Rigoli i Felipito Tagatum, com volíeu que no sortíssim taradets i que acabem això. Però bueno, anem al nostre Felipito, al rei.
Sí.
Per començar, era flamenc. Ole, però de Flandes. ara
nivell,
Flandes,
quin nivell.
Us sembla un lloc molt civilitzat,
sí,
no? Perquè tenen una justícia i aquestes coses.
Bueno,
però al segle XV era un cau d'hòsties on estaven en guerra constantment, en especial els de Bruges, que és d'on era el nostre pollastre, amb Gant, amb les dues ciutats. Aquests no es podien ni veure, no? Ho veia com Terrassa i Sabadell, però amb classe.
A lo bèstia.
Com classe. De fet, quan era un nen, quan era nena Felipito, els de Gant el van segrestar...
Què dius?
I el van tenir un temps com hostatge mentre estaven en guerra contra Bruges. Vist del que vindria després, això podia servir com a eximent d'un trauma infantil, però tampoc serà això.
Un detall del seu naixement. El populatxo sempre a les fosques, va creure que els seus pares, i ojo, que gent de bé, que manaven molt, el seu pare era Maximilià i emperador del Sacre Imperi Romà Germànic i Maria de Borgonya, la seva mare, havien tingut una nena. O sigui, tothom pensava que havia estat una nena.
Ah.
Però ja estava la iaia per treure la xusma de la confusió. El dia del seu bateig, la seva iaia va agafar el nadó i el va ensenyar tot conill al poble per tal que veiessin els sous i la tituleta.
Ai! I se'l va ensenyar a la germació.
Sí, sí,
mireu!
Tiene rabos!
És un nen, home!
Per favor!
Un altre aconteixement que el marcarà per vida. Ja de gran, s'ha de dir, es va aficionar bastant en ensenyar la cuca sempre que tenia ocasió. De fet,
culpa de l'àvia.
I això és cert.
Serà.
Culpa de l'àvia. De fet, poques de les seves cortesanes no havien vist el cimbrel,
El cimbrel. Però abans que arribés el moment d'anar ensenyant la cueta pels puestos i passar més temps estirat
que d'ampos... Perdona, que seran tots sinònims.
Ara. Sí, però no
tindrà fer una mica.
Però hem dit,
la cuca, la titola...
De
ben petit ja va començar a regnar. Manava poc, regnava, però manava poc, perquè tenia només 15 anys i es va signar la pau a Flandes i totes dues parts van acordar que Felip seria un rei bastant decoratiu, però que manaria un consell de nobles, no? Una mica com si fos Bartomeu i estigués el Masferrer darrere, diguem-ne.
El que era el noi era un bon partit. I això no va passar a parar als reis catòlics. Us farem un resum d'urgència de com estava el panorama d'Europa, que era una mica com l'Eurocopa, Tots contra França. Els francesos estaven guanyant molt terreny i la resta de nacions van muntar una mena d'aliança per frenar els francesos. Li van posar el pompós nom de Lliga Santa. Li podien haver posat The Avengers, però encara no s'estirava. La formaven. Espanya, Portugal, Anglaterra, Nàpols, Gènova i Milà.
Toma.
I la millor manera de fer aliances com era la matrimònia.
Era sempre el matrimònia, clar.
Ara,
la idea inicial era que el fill dels reis catòlics i hereu de la corona, que es deia Juan, el príncep Juan, es casés amb Margarita, germana de Felip. Així l'hereu de la corona espanyola manaria a Europa fent pinça en França. En contrapartida d'aquest matrimoni, la filla petita d'Isabel i Fernando, perquè la gran l'havien casat amb el rei de Portugal, es casaria amb Felip. Però la cosa va anar pel pedregar. Els 6 mesos de la boda, Juan, que era l'hereu de la corona espanyola, va palmar d'unes febres. La llegenda deia que va morir d'amor per la seva dona.
Vaja.
Bé, perquè estaven molt intensos en aquella època, però ell ningú el va titjar que estava boig.
Ja.
Se va morir d'unes febres i...
Perdó, és que estan aquí els embotis mundó.
Sí, ja, no para.
Per remarcar.
És un tio capaç de fer un
sí,
programa de ràdio.
Però
jo crec que té dos esòfags, dos estómacs.
Vosaltres que el guió aneu ja rajatable. Ja es veia que estaves acabant la frase i que ara li tocava amb ell. I en el moment que estaves acabant la frase, baix, es fot el fuet a la boca.
És que sempre professional. Per rematar...
Per fer un streaming. D'aquest acaba de ràpid. I veuries com la
filada... Vean ustedes...
Mira, quan hem entrat, de veritat, hi havia botifarró.
De tot.
De
tot, ja no queda res,
la cuina ja més, sí. Bueno, va, segueixo, que per rematar, i mai millor dit, per rematar la desgràcia, mesos després moria en el parc Isabel d'Aragó, que era la germana de Juana, que estava casada amb el rei de Portugal. I més, 2 anys després, el nen fruit del parc, Miguel de la Paz, que en paz descanse, també palmava. I aleshores ens trobem en que un dels hereus de la gran corona unificada que havien projectat els reis catòlics eren el matrimoni format per Juana i Felip. Els que tenien, per entendre'ns, la filial... per si hi havia una emergència, com el Barça B. Tot havia sortit al revés de com estava plasat.
Mira, Felip i Juana, que es van casar molt joves, es van casar i no s'havien vist en la seva vida.
Es van veure el primer dia allà.
Sí, els reis catòlics van enviar la nena a Bèlgica, en plan, acompanyada d'una flota enorme per impressionar els sogres. El 1496 salpava de Laredo una flota de 19 vaixells, entre naus i caravel·les, amb una tripulació de 3.500 homes.
Hosti.
Que vámonos a la boda, vinga. A més, es van sumar a la Cúbidia 60 vaixells mercants més, que eren els que cada any transportaven la llana de Castella a Flandes. Era l'expedició de pau més gran que Castella havia muntat mai a la seva història. Per entendre'ns, un a por ellos, però de bon rotllo.
Ja. Tomó sus cosas y se puso a navegar. Bueno, jo he vist algunes bodes amb alguns vídeos que canten a por ellos. O sigui que ja és això. I aquesta cançó, una mica de Perales?
Sí, una mica de Perales, perquè la cançó ve ni pintada. No només per la flota, sinó perquè, com ja veureu, Cuenca, pàtria de Perales,
sí,
té una importància fonamental en aquesta història. D'entrada, tot i que l'exhibició de poder per part dels pares de la núvia va ser molt gran, la cosa no va començar bé.
Ah, no els va impressionar?
No, perquè Felip no es va presentar al port per rebre a la seva promesa.
Què dius, ara? T'envien 70 barcos i no hi va.
Que no me viene bien, va dir. I, clar, perquè és veritat que tenien cor en contra part de l'acord de Felip en contra d'aquest casament. El sector francòfon de la noblesa veia amb recel l'aliança amb Espanya, Però tot va canviar quan Felip va veure Juana, que es veu que era molt guapa.
Ah, sí?
Sí.
Cosa que, com deia abans el Santi, no es podia dir d'ell, que era més aviat tirant a normal. Baixet, amb marques de grans a la cara i tirant a coix. Però ella també es va enamorar, que era el que li tocava.
I aleshores pregunteu, per què li deien a l'Hermoso? Pues mira, això, el nom de l'Hermoso li va posar Lluís XII, el rei de França. Ja sabem com són els francesos d'exagerats. Resulta que quan la parella anava de viatge a Espanya, des de Flandes, per a ser coronats prínceps d'Astúries, i veure els sogres i agafar tàpers de la mama, jo que vas a veure els papes, van parar a Blois, on els va rebre el rei de França, que quan els va veure, veient que feien una bona parella, va dir, vet aquí a un vell príncep. I amb això es va quedar, el vell príncep,
ah, sí.
I per això li van dir l'Hermoso. Però si el rei de França li arriba a dir, què passa, bro? Ara seria conegut com Felip el Bro.
Però és que més que Hermoso, el nostre príncep era un cràpula que ja aleshores passejava al pardal a tort i a dret. Cosa que li sentava,
però
sorpresa...
Però no deixem d'insistir que és culpa de l'àvia que va, va ensenyar... mostrar
la
els seus genitals.
Sí, sí, clar, sí, sí,
només
sí,
haver
sí.
nascut, clar, a veure. Sí, sí. Però la prèvia.
I això pues, li sentava molt malament a la Juana, que era molt gelosa. I amb raó. Això, com deia, le sobraven los motivos, que diria Sabina. No hi havia ni un bordell on no el coneguessin, i aquí és quan arriba el gran hit que l'ha fet mundialment famós.
Tocava la guitarra?
Aquesta és la cançó Mirando pa Cuenca, de Dinero Negro.
Sí, senyor.
Al nostre personatge d'avui se li atribueix l'origen de la frase Mirando pa Cuenca. Es veu...
Molt famosa també aquí a la ràdio, des que un amable oient va enviar-li un missatge al Tot és Possible dient que hi havia un hotel que es deia A 20 uñas mirando pa Cuenca. I el van estar buscant per Google a veure si...
No cal que us expliquem què vol dir aquesta expressió. Suposo que us imagineu. Ell, quan es va instal·lar a Castella, visitava molt Cuenca. I allà va instal·lar amb una torre una mena de telescopi que, en el fons, era el seu picadero. I era allà on portava les cortesanes a les que li deia que pugessin a veure les vistes de Cuenca.
Oh.
I d'aquí ve l'origen. És una de les teories, sí, perquè també n'hi ha més, però aquesta ens fa molta gràcia.
Que
ell pujava, les senyoretes, deia, mira quines vistes...
Mira quin telescopi.
Sí, mira aquí el telescopi. Mira com s'aixeca el telescopi.
Prou.
I per això ve ho de ponerte mirando a Cuenca.
Òbviament, aquestes pràctiques no passaven desapercebudes a la reina, que era, a més, molt gelosa, com hem dit, i que a més era depressiva. El golfo del marit li donava molt mala vida. Els episodis de gelosia succeïen. Un cop el va atacar amb unes tisores. No, va atacar a una de les seves dames de companyia amb unes tisores perquè sospitava, segurament amb tota la raó, que feia edredoning.
Ja, però quina culpa té la dama?
No, o sigui, feia edredoning la dama amb el...
Ja.
Que estaven follant, vaja.
Bueno.
I això... Però, té gràcia, perquè això, si fem un reality avui... Fem un reality avui, molt millor, unes tisores clavades que Estefania!
No.
Haurien d'anar a l'isla de les tisores amb tisores.
Amb tisores.
Davant de les constants infidelitats de Felip, ella li va començar a fer un marcatge a Canyar Veloa.
Ja.
El seguia a totes parts. Mira, un dia estava ella en molt avançat estat de gestació i el penques de Felip va dir, esta és la mia, em monto una capella pensant que Juana no hi anirà perquè estava a punt de parir, però ella li va dir... Tú de casa no sales, ¿dónde te crees que vas? Y ahí va a decir, nada, hombre, con unos amigos, que me da mucha pereza, porque son cosas de feina, y tú ya sabes, ¿no? Cosas de reyes, pero tranquila que vuelvo pronto. Y ella que va y diu, no, y se'n va anar amb la panxa de 9 mesos,
sí.
Se'n va anar a la festa amb ell per no deixar-lo sol, perquè sabia que quan el deixava sol el que passava. Fins al punt que enmig de la festa i del sopar que va haver-hi, la Juana es va trobar malament i va pensar que alguna cosa li havia sentat malament del menjar. Va anar al vàter, allà a fer deposicions, ella és el que es pensava, i amb una latrina va néixer el gran emperador Carlos I d'Espanya i V d'Alemanya.
Va cagar un emperador.
Va ser el vàter, perquè va forçar tant la màquina perquè no es fiava del marit.
I Carlos V va néixer...
Encuentres bien? Sí, jo voy.
He tenido un emperador.
Jorundo.
Sí. Perales avui... No.
Se'n salva, Perales.
Perquè, a més, un homenatge a Cuenca, que avui només parlarem de Cuenca. Bueno, seguim que el galtes del marit, davant el marcatge i la gelosia de la seva dona, va començar a dir que Juana estava boja i que, com ell era l'home, pues, ningú li va discutir. Ell era un pitxa brava, campeón, i ella que era, pues, una pobra pertorbada.
Això es va incrementar quan va morir Isabel la Catòlica el 1504. Juana passava a ser reina de Castella, cosa que ara, 516 anys després, no passaria i seguiríem manant els homes gràcies a la Constitució tan moderna que tots ens hem regalat. Però abans les dones podien ser reines. Vale. La reina Isabel va deixar el seu testament que el seu marit, Fernando, controlés el regne, sí, perquè li posés un ull, no? Així que es va muntar un estrany tripartit entre la pobra Juana, el seu pare, Fernando, que era un bitxo, i el golfo de Felip. Ja sabem com acabaven els tripartits. Malament.
Sí, entre Ferran i Felip van apartar a Juana de l'equació i van passar absolutament d'ella fent córrer que estava com un llum de ganxo. Amor de pare també, aquest, el pare.
Hosti, sí.
Felip i Fernando van iniciar una lluita per poder, que riu-te tu dels pollastres que tenen PDeCAT i Esquerra, i Felip, en aquest cas, va ser més hàbil perquè va fitxar pel seu equip el cardenal Cisneros i va guanyar-se els nobles castellans a base de regals, càrrecs i favors. Després de la concòrdia de Villafàfila, Fernando va entendre que ja no tenia res a fer, en plan Susana Díez, amb Pedro Sánchez, i es va retirar a Aragó. Castella era de Felip, però la festa va durar poc.
Sí, perquè Felip només va ser 2 mesos rei de Castella, perquè després de ser coronat va morir a Burgos, a la casa del Cordón, hem dit Cordón, de forma sobtada. Aquí és on hi ha la llegenda que tothom sap i que, com deien, les iaies de tots els nens d'Espanya ens han inculcat. Diuen que ell havia estat jugat un partit de pilota, un joc semblant al tennis, vamos, que era un pelotari, i va suar molt. Que es va prendre, quan va acabar el partit, un got d'aigua molt freda i que això li va provocar unes febres que el van dur a la mort. Mentida i gorda, això no s'aguanta per enlloc, però és el que ens deien de petits. És una excusa només comparable a allò que ens deien també de petits, que després de dinar havíem de passar 3 hores per banyar-te.
O que si et veies, orinaves dins una piscina, et sortiria tot de color vermell.
Sí,
i no sé
què. Evidentment, això de les 3 hores de la digestió és el que els nostres pares deien la migdiada i nen no em prenyis.
La llegenda va ser propagada pels partidaris, i aquests sí que eren uns pelotaris, de Fernando, perquè tothom sospitava que en realitat va ser el sogre el que va ordenar un assassinat mitjançant verí. Això tampoc sembla veritat o està per demostrar. El que és segur, és que no va passar pel got d'aigua, perquè amb treball d'historiador s'ha demostrat que entre el famós partit de pilota i l'amor va passar més d'una setmana.
Sí, home, sí
que una setmana,
sí,
serà pel got, doncs.
A veure, tampoc sembla que la teoria de l'assassinat sembli certa. Ara mateix, la majoria dels historiadors s'inclinen a pensar que va morir de la pesta. La pesta i dels guariments que li van fer els metges de la cort, que eren molt bèsties. Com a remei es dedicaven a sagnar-lo com un guerrer. O sigui, quan et passava alguna cosa, vamos a sagnar-lo.
Sí.
I aleshores allà, tu perdies
4
litres de sang i fora, no? Un dels metges que el va atendre va escriure: estava sec con calentura y con sentimiento en el costado y escupía sangre. La que no li traien dels braços, a sobre la vomitava. I se linxó la campanilla, que decimos úvula, tanto que apenas podia hablar. O sigui,
estava fet un nyap.
Sí, molt segurament era la pesta. Pels de l'ESO, no és molta pudor com en
ja les tetes. Ja saben que és la pesta dels de l'ESO.
És una malaltia infecciosa produïda per una bactèria. I que està comprovat que en aquell temps, en aquells anys, delmava la població de Castella. Burgos era l'epicentre de la malaltia. A les cròniques d'Andrés Bermúdez llegim: y fue tanta que los más de los pueblos murieron de medio a medio, y en algunas partes murieron más de los que quedaron, y en partes hubo que murieron más de 2 veces que quedaron. Sí. Es van produir, a més, unes collites molt dolentes als anys anteriors, i de la fam va arribar també la pesta.
Sí, quan va morir, aleshores, Juana sí que es va tornar ximple al final. I aquí ve la part més gore, la que ens encanta, la més gore de totes. Van embalsamar el cos de Felip, després d'extirpar-li el cor i enviar-lo a Brussel·les.
Ai.
I aleshores Juana inicia pels camps de Castella un macabre seguici fúnebre que va viatjar durant mesos de nit, il·luminat per espelmes. Imagineu-vos la història de nit,
hosti,
portant el mort i viatjant només de nit, vetllant el cos del rei. Cada dia que passava, evidentment, el rei aquest ja cantava. La pesta ja...
Home,
ja,
si va estar mesos, dius, el cadàver allà.
3 mesos.
Les
seves... I ella anava amb una guàrdia de nobles vetllant el cadàver i amb la vídua i les cortesanes pregant i totes vestides de negre, en plan Walking Dead, passejant pels...
Tu t'imagines que te les trobes?
No, feia una por que t'hi cagaves. A cada poble que arribaven, a més, feien un funeral per mort, que el mort ja cantava com un almejo. O sigui, aquest, sí, hòstia, que viene el muerto.
Sí. Fins que després de 3 mesos d'aquest Walking Dead, Fernando va anar a buscar la nena i li va dir que fins aquí, i en connivència amb el cardenal Cisneros, la va tancar a Tordesillas, on va estar 46 anys tancada, suportant tota mena de parreries, perquè deien que estava endemoniada, mentre el seu pare i després el seu propi fill, el del vàter, el que va cagar la seva mare, suaven d'ella completament.
Quina història. Pobre Juana, eh?
I l'altra, un jeta.
I la King Jeta. Mira, allà es va estar podrint durant 3 mesos a Camins de Castella.
Vindrà que... O sigui, hi haurà embotits cada cap de setmana?
Truca'ls, a veure si te'ls volen portar.
Sí, m'agradaria, eh?
Home, tu podries fer a l'anunci de Bundó.
11 i 10 minuts, gràcies, Exagrables.
A nosaltres.
Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.